És diumenge, 2:15 de la vesprada, i a aquesta hora l'activitat esportiva, ja ho sabeu, és frenètica. Hi ha dos curses en marxa, una de cotxes i una altra de motos, amb un bon resultat a més per a un pilot català. Hi ha també resultats definitius de futbol, un partit de tennis en joc amb Tomi Robredo i sortejos de competicions europees d'hoquei patins. Ens espera més una vesprada apassionant amb la final de l'Eurobàsquet, el partit del Barça, el de l'Espanyol i també la resta de la jornada. De tot això en parlarem, però enmig de tota aquesta acumulació de notícies vibrants tindrem també un moment de pausa per recordar un pilot. Colin McRae, campió mundial de ral·lis en el 95, va morir ahir després d'un accident curiosament d'helicòpter. McRae va ser, sens dubte, un dels grans, i d'això també en parlarem al Tot Gira Migdia, que arranca ara mateix. L'actualitat del món del motor, com dèiem, està marcada per la mort del pilot Colin McRae, però el cert és que en aquests moments l'activitat esportiva està en el punt àlgid, i és que ara mateix hi ha dos curses en directes, una de Fórmula 1 i una altra de motociclisme. Un, per tant, dels punts de connexió ara mateix és el circuit de Spa-Francorchamps a Bèlgica. Ens desplacem fins allà perquè s'està disputant el Gran Premi de Fórmula 1, i seguint aquest Mundial, com sempre, l'Oriol Rodríguez. Bona vesprada, Oriol.
Hola, bona tarda. Som a la volta 15 d'aquest Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica, en el moment en el qual Kimi Raikkonen fa la seva primera aturada a boxes. El pilot finlandès, que ha manat a la cursa fins al moment, tenia un segon d'avantatge sobre el seu company Felipe Massa. En aquests moments fa la seva primera aturada, 9 segons i 3 dècimes, per tant, força carregat abans. El pilot finlandès també ho fa Fernando Alonso a la mateixa volta. Fernando Alonso fins al moment era tercer a la classificació, ara està amb una aturada de 9 segons i mig. Per tant, Fernando Alonso, que surt a la pista, també ho ha fet Kimi Raikkonen, que en el moment d'aturar a boxes ocupava la primera posició, seguit de Felipe Massa, Lewis Hamilton i Fernando Alonso. A hores d'ara és la classificació, veurem, però ara amb els pilots de nou en pista a quin lloc surten. S'han disputat 15 voltes d'aquest Gran Premi. De moment manen els Ferrari, el de Raikkonen i també el de Felipe Massa.
Doncs aquest era el primer punt de comunicació, com dèiem, aquest Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica. L'altre punt de comunicació ens porta fins a Portugal, perquè s'està disputant el circuit d'Estoril, el Gran Premi de Portugal. Ja s'ha disputat una cursa i, a més, amb molt bons resultats per a un pilot català. Damià Aguilar, bona vesprada.
Bona tarda. Efectivament, el primer podi al Mundial de Pol Espargaró, el pilot de Granollers, que avui l'ha buscat certament, fins i tot ha arribat a liderar una cursa en què s'ha acabat imposant el valencià Héctor Faubel, que d'aquesta manera ha aconseguit retallar 5 punts respecte al seu company Gabor Talmaxi al lideratge del Mundial. Faubel, una dècima més tard, creuava la línia de meta Talmaxi i dues dècimes més tard ho feia Pol Espargaró, que avui ha donat una classe de pilotatge aquí a Estoril. Talmaxi, que té 5 punts més que Faubel, encara en queden 100 en joc en aquest Mundial de 125. Cinquena posició, molt bona cursa pel pilot de Perafort, Joan Oliver. Onzena posició per l'Esteve Rabat i el Pere Tutusaus, que no ha pogut acabar aquesta cursa, ha caigut.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què és realment anar rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
Isaac Vilalta, bona vesprada.
Bona tarda.
Un accident, ho hem dit al principi, d'helicòpter va acabar ahir amb la vida del pilot escocès Colin McRae.
McRae, de 39 anys, va morir ahir a la tarda en un accident d'helicòpter prop de casa seva, Escòcia. L'helicòpter el pilotava el mateix McRae. A l'accident també hi va morir el seu fill de 5 anys i dos acompanyants més. L'any 95, amb Subaru, McRae va guanyar el Mundial de Ral·lis i va convertir així en el primer pilot escocès i també de les Illes Britàniques a guanyar un campionat del món. Va ser l'èxit més important de la carrera esportiva de l'escocès, que a més va aconseguir un total de 25 victòries en el Mundial de Ral·lis i va pujar al podi en 42 ocasions. McRae és el quart pilot que ha aconseguit més victòries al Mundial dels Ral·lis. Colin McRae també va participar en dues ocasions al Dakar i ara mateix està preparant per disputar la pròxima edició de la prova africana.
Passen 5 minuts de 2:15 de la vesprada, Rússia i Espanya. Aquestes són les dues millors seleccions a l'Europeu de bàsquet que acabarà avui mateix a Madrid. Durant les dues setmanes que ha durat la competició, l'hem seguit a través del nostre enviat especial. Xavi Soler, bona vesprada.
Hola, bona tarda, Marta.
Una final a priori amb un favorit clar.
Sí, és la selecció espanyola per molts factors, pel fet de jugar a casa, de ser la vigent campiona mundial
i també per haver guanyat ja amb relativa solvència de 12 punts de diferència als russos a la segona fase. No obstant, amb David Blatt a la banqueta, l'equip rus ahir va derrotar l'únic equip que quedava invicte, Lituània, i amb molta solvència. En canvi, Espanya va superar en un partit molt dur Grècia, on 5 jugadors, Calderón, Navarro, Jiménez, Garbajós i Gasol, van jugar 28 minuts o més. És per això que Pau Gasol preveu un partit diferent del de la segona fase.
Rússia serà un partit molt, molt difícil, no? Ells sortiran a per totes, a guanyar, i bueno, estan davant, com nosaltres, d'una oportunitat d'or, mai millor dit, no? O sigui que serà un partit complicat, patirem com igual hem patit avui, però bueno, esperem que el resultat sigui el mateix i puguem somiar i tinguem al final del partit amb la medalla d'or penjada al coll.
Des de Rússia, el seu tècnic, el nord-americà David Blatt, no dubtava traslladar tot el favoritisme als espanyols, que qualifica de millor selecció del món.
Espanya, ho he dit abans, és el millor equip que he vist mai. Van jugar contra ells el cinquè partit, a la segona fase, i era el millor equip. Jo sé el que esperem, jo sé que no serà gens fàcil superar aquest equip, però també sé que els meus jugadors estan preparats per lluitar.
Per analitzar una mica més aquest partit, Xevi, crec que has pogut parlar amb el tècnic assistent a la banqueta espanyola, que no és altre que Joan Creus.
Sí, també és col·laborador nostre i la persona que ha clavat pràcticament totes les anàlisis que ha fet, ja que és dels únics que pronosticava abans de començar que Rússia arribaria fins molt lluny. Aquesta és la breu conversa que hem pogut tenir amb Joan Creus.
Va, Joan, Rússia.
Sí, és que és un equip que juga bé, juga molt bé. I si bé Lituània ha intentat remuntar, la veritat és que Rússia ha dominat el partit i que demostra que el grup on estàvem nosaltres, Rússia, nosaltres i Grècia, doncs pràcticament són els que estarem, vaja, tres primers, no? Espero que Grècia guanyi a Lituània i demostrarà que el grup era molt fort.
El partit entre Grècia i Espanya ha sigut molt diferent. El partit entre Rússia i Espanya també serà molt diferent del de l'altre dia?
Jo crec que serà igualat, perquè quan jugues tants partits, és una cosa tipus play-off, no? Quan jugues tants partits contra el mateix rival, al final et coneixes tant que hi ha poques variacions. Esperem. L'altre dia ens va costar molt, però al final vam guanyar, diguem-ne, amb certa comoditat. A veure si es pugui repetir, però no ho crec, perquè serà un partit duríssim, serà duríssim.
Alguna clau per acabar per aquesta Rússia? No sé si s'ha de vigilar només una o molta més gent.
Sí, Kirilenko fa molta feina amb atac i sobretot amb defensa, no? És molt intimidador amb taps, amb ajudes que fa als pivots grans, sempre ve per darrere i incomoda molt els pivots rivals. I llavors quan juguen Kirilenko, Kriapa i Monia, també i amb Holden, formen un tipus de joc molt difícil d'aturar.
Doncs aquesta és la conversa que ha pogut mantindre el Xevi Soler amb Joan Creus. Alguna cosa més a afegir, Xevi?
Sí, que en els altres partits d'avui, a les 7, la lluita pel bronze entre Grècia i Lituània, a 4:45, un poc transcendent partit pel 5è i 6è lloc entre Alemanya i Croàcia, i en joc partit pel 7è lloc entre Eslovènia i França, important, perquè qui perdi no anirà al preolímpic del pròxim mes de juliol, per tant es quedarà sense opció d'estar als Jocs Olímpics de Pequín. De moment domina Eslovènia per 24-29.
Molt bé, doncs estarem molt pendents d'aquest i d'altres partits del Tot Gira d'aquesta vesprada, d'aquesta final també de l'europeu de bàsquet que s'ha fet a Madrid entre la selecció espanyola i Rússia. Xevi, bona vesprada.
Adeu.
Doncs sí, a aquesta hora hem parlat ja de motor, que centra l'atenció esportiva del directe d'aquesta hora, com dèiem, a la vesprada. El protagonisme, en aquest cas, el compartiran el bàsquet, com hem sentit fins ara, i també el futbol. No serà això, si fins a les 9 del vespre, que el Barça saltarà al Reino de Navarra per enfrontar-se a l'Osasuna. Amb les novetats de Good Johnson i Boyan i les baixes, d'altra banda, de Messi i Márquez, els blaugranes van arribar ahir a Pamplona després d'un viatge, això sí, molt tranquil. I amb el Barça, qui també va arribar va ser la Ruth Vilar. Bona vesprada, Ruth.
Hola, bona tarda.
El Barça, com dèiem, va arribar a nit en un viatge tranquil, tal i com vas explicar ahir al Tot Gira, i aquest matí ha disposat de temps lliure. Què ha fet l'equip per Pamplona?
Doncs el que és habitual és que gairebé els jugadors no surtin de l'hotel, però sí el que fan és que un parell de futbolistes habitualment atenen els aficionats del Barça del lloc on van a visitar, o fins i tot els que hagin pogut venir de Catalunya aquell mateix matí. Avui els ha trobat el torn a Gut Johnsen i a Giovanni Dos Santos, que a més és un dels protagonistes, perquè amb aquesta baixa, com deies, de Messi, el dubte és saber qui acompanyarà a la davantera aquesta nit al Barça, a Henry i a Ronaldinho. Recordem que tot ja fa dies que està lesionat. Un dels noms que s'apunten és el de Giovanni Dos Santos, el jove jugador mexicà, que podria debutar en un partit de Lliga al titular del Barça, però també s'apunta el nom d'Andrés Iniesta, perfils totalment diferents que canviarien molt el joc del Barça, un jugador molt més profund i un altre doncs, que donaria unes altres característiques al joc del Barça en el cas d'Iniesta, recordant també que Giovanni ha estat aquesta setmana en partit internacional amb la seva selecció i que li ha tocat fer viatge llarg i per tant veurem si això compta o no per Rijkaard, que hi deia que en principi no veu Giovanni cansat com perquè aquest fet sigui fonamental. El mexicà signava Marta autògrafs aquest matí sense encara saber, segons ens ha dit Rijkaard, vaja, no creiem que ens enganyi l'entrenador, si serà o no titular aquesta tarda, perquè com més habitual, l'entrenador holandès fins l'hora del berenar no comunica als jugadors blaugrana qui és titular i qui no, i per tant el jove mexicà, en principi, quan signava autògrafs aquest matí, encara no sabia si jugaria avui o no a l'11 del Barça.
Doncs la veritat és que encara haurem d'esperar unes quantes hores per saber si Giovanni Dos Santos entra en aquest 11 titular del Barça. Ahir, com dèiem, Ruth, va arribar l'equip, però amb l'equip no va viatjar el president Joan Laporta, que crec que això sí, que ja ha arribat a Pamplona, i no sé quina és l'agenda que li espera el president ara fins a l'hora del partit.
Doncs si no hi ha hagut cap imprevist d'últimíssima hora, en aquests moments o d'aquí poquet, Joan Laporta ha de dinar amb el president de l'Osasuna, amb Pachizco i la directiva, i després esperar el partit, que avui és tard, no és fins a les 9. Se suposa que allargaran aquest dinar una estona, perquè Laporta en principi sí que torna avui després del partit, i no sé si s'explicaran doncs algunes de les novetats. Recordem que l'Osasuna, per exemple, aquesta temporada té molts fitxatges, que a més ha estat un equip que ha fet calaix. No sé si li explicarà alguna cosa d'aquestes Pachizco al president blaugrana, que en principi ha d'estar a punt o hi han d'estar dinant plegats.
Seria interessant segurament alguna vegada poder estar presents o saber de què es parla en un d'aquests dinars tradicionals de directiva, perquè com diu la Ruth, segurament es parlen de molts d'aquests temes. El partit es juga avui a les 9, com deies, és una hora força tard, a Pamplona. Això sí, acostuma a haver-hi força aficionats blaugrana. No sé de quina manera han rebut l'equip.
Doncs sí que n'acostuma a haver uns quants d'aquí, tot i que l'ambient al Reino de Navarra habitualment és molt advers als equips que el visiten. Amb el Barça és un ambient més aviat simpàtic, però amb pressió, eh? Recordem que al Barça aquí li costa guanyar, perquè l'ambient del Reino de Navarra és molt pròxim al seu equip, a l'Osasuna, i a més és un camp d'aquests petits, on el públic està molt a prop, i també és habitual veure les graderies, a part d'aquesta pressió dels aficionats d'Osasuna, un bon grapat d'aficionats del Barça. Habitualment els aficionats del Barça en grup costa veure'ls en desplaçaments, i a Pamplona, com que és un lloc que és a prop i a més on hi ha simpatia entre les aficions, és habitual veure seguidors blaugrana. N'hem vist ja aquest matí alguns passejant per aquí per Pamplona, és a dir que com és habitual seran a les graderies. No se sap encara si l'estadi serà ple, perquè els socis d'Osasuna aquest partit els fan pagar, per tant veurem com respon l'afició a més donant-lo per Canal Plus aquest partit, i el que segur és que disfrutaran del dia, perquè fa molt bon temps a Pamplona, fa caloreta, sol, algun núvol, diuen que ara el partit n'hi haurà més de núvols, ara ja n'hi ha algun, però el sol ha pogut sortir entre aquests núvols i fa molt bon temps i l'ambient, com és habitual aquí a Pamplona, és fantàstic.
Molt bé, doncs Ruth, a les 9 de la nit és aquest partit Osasuna-Barça, estarem molt pendents i ho sentirem com sempre a través de la transmissió del Puyal. Bona vesprada, Ruth.
Bona tarda.
Després de la revifada l'última jornada de Lliga, la moral es recupera a Can Barça de cara al partit amb l'Osasuna. La tercera posició a la Lliga anima una afició entregada. Avui diumenge a les 9 del vespre, Osasuna-Barça. Osasuna-Barça. Seguiu el partit des d'una hora abans amb la transmissió d'en Puyal a Catalunya Ràdio. Els de Pamplona amb la plantilla al complet contra un Barça sense Eto'o.
La transmissió d'en Puyal, de futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'avís a Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'avís a Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa't a busquemtitulars.com.
L'Espanyol també juga aquesta vesprada, ho farà a partir de les 5 i buscarà la seva primera victòria de la temporada. Una derrota a Montjuïc en la primera jornada contra el Valladolid i un empat al camp del Betis han fet que el tècnic Ernesto Valverde qualifiqui el partit d'avui contra el Getafe de molt important. David López, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
La millor notícia segurament per a l'Espanyol és que avui torna el capità Raúl Tamudo.
Sí, el capità de l'Espanyol encara no ha debutat a la Lliga com de la Penya. El Càntabra encara en té per temps, almenys fins a finals d'octubre. Sense de la Penya ni Tamudo, a l'equip li està costant engegar. Aquesta tarda torna el capità, que es va lesionar al torneig Ciutat de Barcelona. Tamudo va fer 15 gols la temporada passada i el vestidor sap que és necessari, com explica el central Marc Torrejón.
És un jugador important dintre la plantilla, no? Dintre l'equip, i sí que reconforta veure'l com ja s'entrena amb normalitat, no? I torna a marcar gols dintre l'entrenament, no? Ara esperem que el faci en el partit, si el míster es decideix a posar-lo en l'11 titular. I bé, a veure, suposo que sortirà motivat, i això, doncs, el seu caràcter, i doncs contagia una mica els altres companys.
El retorn de Tamudo perjudicarà a Jonatas, que perdrà la titularitat a la mitja punta. L'Espanyol jugarà amb Kameni a la porteria, Zabaleta, Jarque, Torrejón i Clemente en defensa, Moisés i probablement Ángel al doble pivot, Baldo a la dreta, Riera a l'esquerra, Luis García a la mitja punta i Tamudo al davant. Al davant hi haurà el Getafe renovat de Laudrup. L'equip madrileny, que ha guanyat els dos últims partits que ha jugat a Montjuïc, ha invertit 16 milions d'euros en fitxatges i n'ha ingressat, això sí, 14 en traspassos. Uche i Kepa són els nous referents en atac. Avui tenen la baixa de Cotelo sancionat. El Getafe ve a Montjuïc pensant en el seu debut europeu dijous que ve a la UEFA contra el Twente.
Hem repassat ja els partits del Barça, el de l'Espanyol, i ara el que fem és fixar-nos en la resta de la jornada. Hi ha tres resultats que a hores d'ara ja són definitius, són els partits que es van jugar ahir. Madrid 3, Almeria 1, València 2, Valladolid 1 i Atlètic de Bilbao 1, Saragossa 1. Els partits, com dèiem, es van jugar avui s'ha de completar la resta de la jornada amb 5 partits més. Catalunya Ràdio estarà present en dos d'aixòs partits, que els podreu seguir puntualment aquesta vesprada en el Tot Gira. Un d'ells és el que es jugarà en el Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla i el Recre. És el primer partit de l'equip sevillista en casa des de la mort d'Antonio Puerta. Segur, per tant, imaginem, vaja, que el partit estarà marcat pel record al malaurat jugador andalús. Seguint aquest partit hi haurà el Francesc Garriga. Bona vesprada, Francesc.
Bona tarda. El Sevilla juga aquesta tarda el primer partit a casa després de la mort d'Antonio Puerta. Abans que comenci el maig, es farà un sobri però emotiu homenatge a l'exjugador sevillista. El tècnic local Juan de Ramos vol que els seus homes es concentrin al màxim en el duel andalús d'aquesta tarda. D'entrada té les baixes de Javi Navarro per lesió i d'escuder Adriano i Luis Fabiano, que estan tocats i que vol reservar-los pel partit de dimecres a la Champions contra l'Arsenal, el debut sevillista en aquesta competició. Pel que fa al Recre, els de Víctor Muñoz buscaran la primera victòria de la temporada. El migcampista ex-Corona Gerard López encara no ha entrat a la llista de convocats. Així doncs, a partir de les 7 de la tarda, s'espera un ple absolut al Sánchez-Pizjuán, que voldrà tenir un últim record per Antonio Puerta amb una victòria al campionat de Lliga.
I l'altre partit en el que el Tot Gira també hi estarà present és el Mallorca-Vilareal. Fins a les Illes ha anat l'Ernest Macià, que ara ens avança a l'última hora dels dos equips. Ernest, bona vesprada.
Bona tarda. Mallorca i Vila-real es veuen les cares d'aquí a poc més de dues hores a Son Moix, un estadi que el Mallorca va convertir en inexpugnable durant la segona volta de l'any passat, un fet que li va valer per sortir de la zona perillosa de la taula i afiançar-se a posicions més nobles. Els de Gregorio Manzano ja hi van guanyar aquí a la primera jornada, i aquesta temporada, amb el retorn d'Ibagassa i els fitxatges de Wissa i Uebo, que avui per cert no jugarà per lesió, intentarà avançar feina abans de Nadal, quan Manzano espera ja que l'equip hagi fet més de mig camí cap a la permanència i qui sap també si cap a Europa. A l'altre cantó, el Vila-real ha ensenyat fins ara de què és capaç, tant per bé com per mal. Victòria la primera jornada a Mestalla, precisament contra el València, i derrota la segona contra el Madrid a casa per 0-5. Amb el trident Pires, Rossi i Cazorla, els de la Plana buscaran els 3 punts en un dels camps més complicats de primera divisió actualment. El Mallorca-Vila-real comença a les 5 amb l'arbitratge del càntabre Pérez Borrull.
Doncs a banda d'aquest partit i també del Sevilla Recreativo, que recordem que començarà a les 7, els altres partits de primera que també es juguen avui, els 3 a les 5, són el Deportivo Betis, el Murcia Atlètic de Madrid i el Racing Llevant. Ara falten 11 minuts per a les 3 de la vesprada. Encara tenim algun apunt de futbol més a repassar, però abans ens tornem a interessar per les curses de motor que estan en directe. No sé si a Bèlgica Oriol Rodríguez continua dominant Ferrari.
Doncs sí, continua dominant Ferrari, no ha canviat res després del primer repostatge. Som a la volta ja 25 d'aquest Gran Premi. Kimi Raikkonen continua a la primera posició, té gairebé 5 segons d'avantatge sobre Felipe Massa. Tercer a hores d'ara és Fernando Alonso, a 17 segons i 3 dècimes de Kimi Raikkonen, i quart Lewis Hamilton, a 20 segons i mig de Kimi Raikkonen. Per tant, el Ferrari, que estan dominant aquest Gran Premi, per davant dels McLaren. D'aquí unes voltes s'ha de produir el segon repostatge, serà aleshores on veurem si hi ha alguna sorpresa o si ve Kimi Raikkonen se'n va llançat disparat cap a la que seria la seva quarta victòria d'aquesta temporada.
Doncs seguirem pendents d'aquesta cursa. Ara el que fem és interessar-nos novament per la cursa del 2,5 que està en marxa i per les primeres reaccions d'aquest pilot català que, com vos diem, ha aconseguit el seu primer podi aquesta temporada. Per tant, saludem novament el Damià Aguilar. Com estan anant les coses al 2,5?
Bona tarda, novament. 7 voltes pel final de la cursa de 250 centímetres cúbics. Álvaro Bautista, que ha arribat a ser 12, és qui lidera ara amb 98 mil·lèsimes només respecte a Andrea Dovizioso. El líder del Mundial, Jorge Lorenzo, és tercer, expectant a un segon, una dècima. Sembla que no està en prou forma aquest cap de setmana com per optar a guanyar la cursa. Lorenzo, que porta 8 victòries aquesta temporada, tot ha sortit des de la pole position i avui sortia des de la segona posició. Héctor Barberà és 7è, Julián Simones 8è i Aleix Espargaró és 13è. El seu germà petit, el Pol, avui ha fet el primer podi al Mundial en la categoria de 125. Aquestes són les seves primeres impressions.
M'han passat 3 minuts de final de recta a falta de 3 voltes i he pensat que ja era impossible tornar-los a passar perquè anàvem molt forts, però bueno, he pogut passar el Corsi. He intentat tirar al màxim, enganxar-me al rebuf perquè no se m'escapessin, però al final he pogut ser tercer. Contentíssim i molt satisfet per el treball que hem fet. Tenia moltíssimes ganes d'aconseguir-ho, estava lluitant des de feia molt temps per aquest pòdium. Ara continuar treballant fort com estem fent. Hem millorat moltíssim la moto des de Misano, la moto corre molt, molt més.
Doncs aquestes eren les impressions de Pol Espargaró, 6 voltes pel final dels 250, Bautista, Dovizioso, Lorenzo, al podi provisional.
Doncs amb la satisfacció de Pol Espargaró i pendents d'aquest final de 2,5, tornarem al circuit d'Estoril per saber com s'acaba aquesta cursa, però com us dèiem, encara teníem algunes referències al món del futbol. Una fa referència al Madrid, que ahir va guanyar, com hem dit abans, a l'Almeria per 3-1. Bert Schuster ha donat avui descans als seus jugadors, però l'activitat en el Club Blanc avui s'ha centrat en l'assemblea de socis compromissaris, que era una reunió de fet ordinària que ha estat seguint Toni Rigal. Anem per tant a Madrid i saludem Toni Rigal. Bona vesprada, Toni.
Bona tarda, Marta.
S'ha acabat aquesta assemblea o encara continua?
Encara continua aquesta assemblea. De fet, s'acaba de votar el balanç de la gestió econòmica de la directiva. L'assemblea de compromissaris ha aprovat el punt de l'ordre del dia corresponent al balanç econòmic de la directiva amb 266 vots a favor, 53 en contra i 34 abstencions. També ha ratificat l'assemblea el nomenament de 2 nous vocals de la junta directiva, Francisco Antonio Serrano i José Manuel Serrano. A l'informe del balanç de la temporada que ha fet el president Ramon Calderón, el mandatari blanc ha justificat la destitució de Fabio Capello i ha dit que el Madrid ha eliminat la cultura dels galàctics que tant de mal ha fet a aquest club. Durant la presentació del balanç econòmic de la directiva, del balanç econòmic de la temporada passada, hi ha hagut certa contestació, certa oposició per part del grup Plataforma Blanca, que ha dit mostrar-se en desacord amb els comptes presentats per la Junta. Tot i això, el balanç ha estat aprovat, com hem dit abans, pels compromissaris. Recordem que el Madrid, segons ha informat la directiva, va obtenir un superàvit de 44 milions d'euros abans d'impostos i que té un pressupost de 359 milions d'euros per a la temporada 2007-2008.
Bona vesprada, Toni.
Bona tarda.
A la segona divisió, mentrestant, l'únic equip català de la categoria juga avui a Ipurua. El Nàstic s'enfronta a l'Eibar en un partit amb pocs canvis per part de l'equip tarragoní. L'enfrontament començarà a les 6. L'última hora de l'equip grana ens la porta Tomàs Fortesa. Bona vesprada.
Bona tarda. L'interès del partit d'aquesta tarda del Nàstic contra l'Eibar radica en quin comportament pot tenir l'equip tarragoní davant un conjunt rocós, empipador de mena, d'aquells que són incòmodes pels equips com els de Javi López, que els agrada mimar la pilota. Això i les característiques de l'estadi d'Ipurua, tot i que suavitzades, fan que el porter Roberto consideri la dificultat del partit.
Sí, bueno, es un campo mítico, ¿no? Que ya se sabe que suele ser un campo difícil por sus dimensiones, aunque bueno, parece ser que tiempo atrás lo han arreglado y está un poquito más grande y no tiene por qué impedirnos nuestra manera de jugar, así que en principio será un partido más.
S'esperen a pocs canvis a l'onze inicial del Gimnàstic, que possiblement surti Roberto a la porteria en lloc de Juanmi, i la resta els mateixos que van guanyar el Castelló, tret de Tortolero, lesionat, que serà substituït per Mairata.
Celebra el 50è aniversari del Camp Nou amb el llibre La Catedral del Barça i un DVD amb imatges històriques del Camp Nou. I al teu quiosc, Esport, sempre amb el Barça.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
El Llibertí, d'Eric Emmanuel Schmidt. Direcció de Joan Lluís Bozzo amb Ramon Madaula i Laura Conejero.
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
El Teatre Poliorama. Entrada ja a la venda a Servicaixa.
5 minuts i mig i les 3 de la vesprada, la Lliga Catalana LEF ja té campió. Aquest migdia s'ha jugat la final al pavelló Barris Nord de Lleida. S'enfrontaven l'equip anfitrió, el Plus Pujol i l'Hospitalet. Ho ha seguit el Josep Maria Perelló. Bona vesprada, Josep Maria.
Hola, bona tarda. El Plus Pujol Lleida s'ha proclamat per primera vegada campió de la Lliga Catalana LEF. Recordem que els de la Terra Ferma ja en tenen dues lligues catalanes, però són de la Lliga ACB. Els de la Terra Ferma han superat l'Hospitalet avui per 76-74. Els riberencs, que sempre han anat al davant en el marcador, han fallat a 4 minuts del final. En aquests moments ha estat quan el Plus Pujol Lleida s'ha posat per primer cop al davant en el marcador. L'Hospitalet ha arribat a tenir fins a 15 punts d'avantatge, però al final s'ha enfonsat. Sentim el capità del Plus Pujol Lleida, Jaume Comas.
El típic partit amb un equip de la nostra categoria i que bé, que podem tenir els i baixos i estar a dalt o baix al marcador i amb igualtat fins al final.
Sigui com sigui, els dos equips s'han vist molt verds davant l'inici de la temporada que començarà el pròxim cap de setmana.
Aquest migdia s'ha sortejat les competicions europees d'hoquei patins. 6 equips catalans a la Lliga Europea i 3 a la Copa Sers. Isaac, ja coneixen els seus rivals.
Aquesta temporada la Lliga Europea estrena format, els equips estan dividits en 4 grups i el campió de cada grup jugarà la Final Four. A la Lliga Europea, el Barça i el Reus són caps de sèrie en 2 dels 4 grups. El grup A el formen el Barça, el Vilanova, el Folònica italià i el Wimis alemany. El grup B, Porto, Vic, Prato italià i Ernebay anglès. El grup C, Reus, Igualada, Candelària de Portugal i Kronenberg alemany, i el grup D, Bassano d'Itàlia, Liceu, el Barcelos portuguès i el Noia Freixenet. La primera jornada de la Lliga Europea jugarà el 20 d'octubre.
I a la Copa Sers aquesta temporada també hi ha novetats.
Per primera vegada es decidirà el títol en una Final Four. De moment, però, els equips disputaran eliminatòries directes. Aquests són els enfrontaments, els emparellaments dels equips catalans: Lloret, Tricino d'Itàlia, Bale d'Alemanya, Voltregà i Blanes, Balsum també d'Alemanya.
Els resultats de diumenge al matí.
Uns resultats que repassarem amb el Josep Maria Ballori. Bona vesprada, Josep Maria.
Hola, bona tarda, Marta.
A la segona divisió hi ha un resultat definitiu d'aquest migdia.
El Màlaga ha guanyat al camp del Castelló. Castelló 2, Màlaga 3.
Hi ha diversos partits pel que fa a la segona divisió B, al grup tercer.
Aquests són els marcadors d'aquest migdia. Llevant B, 2, Badalona 3. Espanyol B, 1, Benidorm 1. Villarreal B, 2, Alcoià 0. Sabadell 1, Eivissa 1. L'Hospitalet 1, Ontinyent 0. I Gavà 3, Miapuesta, Castelldefels 1.
4 partits a la tercera divisió, al grup català.
Aquests són marcadors també definitius. Rico Premià 1, Vilanova 1. Europa 2, Banyoles 0. El Masnou 3, Cassà 1. I Castelldefels 1, Rapitenca 0.
A la primera catalana, 5 partits.
Gramenet B 0, Poble Sec 1. Moncada 0, El Prat 1. Sant Cristòfol 1, Roda de Barà 2. Vilassar de Mar 3, Amposta 1. I Badalona B 1, Tàrrega 1.
I dos resultats a la Superliga Femenina.
Dues victòries catalanes i dues golejades. Espanyol 6, Oviedo Moderno 0. I Praïnsa Saragossa 0, L'Estartit 4.
Entrem a la recta final d'aquest tot gira migdia i ens tornem a interessar pel Gran Premi de Portugal de motociclisme que s'està fent a Estoril. No sé si hi ha ja guanyador en la cursa de 2,5, Damià.
Falten dues voltes. Álvaro Bautista ho té molt clar, vol aconseguir la segona victòria de la temporada. Sembla que Andrea Dovizioso ha hagut de tirar la tovalló a la segona posició per ell. Tercera per Jorge Lorenzo. Sortirà d'aquí Lorenzo, lògicament. Igual de líder, faltaran 4 curses, 100 punts, i tindrà un avantatge d'aproximadament 50 punts. Encara s'ha de poder confirmar. Per tant, ho té molt clar Jorge Lorenzo, encara que en aquest cas doncs no ha pogut avui optar a guanyar aquesta cursa. Sí, ho farà Álvaro Bautista.
Això és el que està passant al Gran Premi de Portugal. Ara anem cap a Bèlgica. No sé si encara els Ferrari estan dominant aquest Gran Premi, que ja li deu de quedar també ben poc.
Dominen de principi a fi. Queden 15 voltes perquè acabi aquest Gran Premi. És curiós perquè com més coses passen durant la prèvia de la cursa, més avorrida és aquesta. Kimi Raikkonen és primer, 5 segons d'avantatge sobre Felipe Massa, Alonso a gairebé 20 segons de cap davant de la cursa, Hamilton quart en aquests moments a 23 segons i mig de Kimi Raikkonen. Estarem molt pendents de la segona aturada de boxes dels 4 pilots capdavanters per si canvia alguna cosa aquí al capdavant de la cursa.
Doncs és l'última hora del Gran Premi de Portugal, també del Gran Premi de Bèlgica. Ja sabeu que en el butlletí de les 3 i també aquesta vesprada tot gira tindreu més informació. Ara el que fem és repassar algunes notícies també d'última hora, com per exemple la final que estava jugant el torneig de tenis de la Xina, Tommy Robredo. El català ha acabat perdent aquesta final per 3 sets Davant del Xilè, Fernando González, Robert ha perdut el primer set per 1-6, ha guanyat el segon per 6-3, però en el tercer i definitiu set ha tornat a perdre per 1-6. Per tant, aquesta final que perd Tomi Robredo. També vos podem dir que a la Vuelta es disputa la quinzena etapa entre Villacarrillo i Granada sobre 201 quilòmetres de recorregut. El rus Denis Menchov manté el lideratge després que ahir la victòria se la va endur el corredor del Discovery Channel, Jason McCartney. I el gallec Javier Gómez Noy ha guanyat el triatló de Pequín i fa un pas endavant en ferm per aconseguir el títol de la Copa del Món a falta de 3 proves per disputar-se. El també gallec Ivan Ranya ha acabat en la 6a posició. Fins així el Tot Gira a migdia. Ja sabeu que a partir de les 4 teniu més informació al Tot Gira amb el Mar Negre. Nosaltres ho deixem aquí. Bona vesprada.